volem xerrar d'un país d'uns 120 quilòmetres quadrats, és a dir, un poc més d'una cinquena part d'Espanya, 25 milions de persones, i que en els darrers mesos o anys doncs apareix en els mitjans de comunicació com si fos una mena com de l'encarnació del mal. Sí, sí, estem xerrant de Corea del Nord. Limita en el seu extrem septentrional amb la Xina i també una part amb Rússia, i cap al seu extrem meridional amb Corea del Sud. Volem avui contextualitzar un poc, saber més sobre Corea del Nord amb Oriol Farrés. Ell és gestor de projectes del CIDOB i expert en Àsia. Hola, Oriol, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, Pepo. Moltes gràcies per convidar-me.
A veure si ens pots explicar un poc els precedents. O sigui, d'on venim per ara mirar cap a Kim Jong-un i Corea del Nord i veure el dimoni amb cua?
Bé, veiem una mica el dimoni en cua perquè ens l'han definit com un dels països que eren part de l'eix del mal, si recordes que havia definit en el seu moment,
sí.
Bush. És a dir, és un país que se l'ha vinculat amb el mal. Bé, jo crec que bàsicament Corea del Nord avui en dia és com una mena de fòssil polític que podem trobar, que deriva precisament és un dels pocs fòssils que trobem de la Guerra Freda encara en plena vigència. La península coreana, com tu saps, va estar ocupada pel Japó, ens remuntem ja a la Guerra Mundial. Amb la derrota del Japó, la península va passar per un període d'una guerra molt intensa en la qual els dos poders, Estats Units i Rússia i la Xina, van tenir una lluita geopolítica per ocupar aquesta península, i que finalment va quedar partida des de l'any 53, és a dir, els dos països no han arribat a fer la pau mai, sinó que es queda partida per una línia que va fixar un armistici, és a dir, una pau informal. Llavors, al nord tenim Corea del Nord, que es va mantenir doncs tancada, aïllada, amb una república soviètica, perquè ens entenguem, molt vinculada al suport que li donava la Xina, que era llavors i continua sent l'únic país o l'únic soci del qual depèn eminentment, és a dir, l'economia de Corea del Nord ha estat tan tancat, cada cop s'ha anat marcint més, ha passat per grans fams. El poble de Corea del Nord és un poble que ha patit molt durant aquest procés, és un règim que cada cop s'ha tancat més i que reprimeix molt durament els seus ciutadans. Al sud tenim gairebé com una mena d'oposició, en el sentit de que, malgrat que hi ha una presència militar nord-americana molt potent, això li ha permès progressar econòmicament, i és una, bueno, és una de les potències, en el seu moment va ser una de les potències emergents més potents, i sabem tots doncs que tecnològicament Corea del Sud és pràcticament la imatge invertida del nord. Llavors, bé, Corea del Nord intenta bàsicament sostenir-se, diguéssim, jo crec que la seva prioritat és el sosteniment del règim. És un règim particular dins del règim comunista, perquè inicialment va quedar en mans de Kim Il-sung, que va ser com un líder supercarismàtic, que va aconseguir traspassar el poder al seu fill, Kim Jong-il, que el va mantenir fins al 2011, en el moment en què ell va morir. I hi havia una mica de dilema doncs, si serien capaços de fer aquest tercer pas. No? La legitimitat del pare era molt clara, la del fill era un líder carismàtic, però també bé, semblava que ja no havia estat el que havia lluitat contra els japonesos, és a dir, era un líder que heredava el poder, i en el tercer nivell, doncs, el Kim Jong-un, hi havia molts dubtes sobre qui heredaria aquest poder. Finalment va recaure sobre algú molt jove, un dels fills de Kim Jong-il, i bé, Kim Jong-un, tots recordem, jo crec, perquè va ocupar moltíssimes notícies, la seva arribada al poder, que bé, des de les imatges d'ell intentant doncs, capturar el poder davant de l'estament militar, executant gent, parents, intentant doncs, de consolidar molt aquest poder, que sembla que és una cosa que finalment ha aconseguit. Llavors ens trobem en aquest moment, jo crec que aquest és el moment polític. També ho hem de vincular molt a que Corea del Nord, des de pràcticament mitjans de la dècada dels 60, intenta de construir o de fer-se amb armament nuclear, que és un programa que és molt llarg, que és una cosa que no és una sorpresa per ningú, perquè fa molt temps que ho estan fent, i perceben aquest instrument nuclear com una eina bàsica per sostenir el règim. És a dir, ells saben que estan rodejats, perquè ens entenguem, de poder nord-americà. Ells han construït tota una retòrica ultranacionalista basada molt en l'enemic nord-americà, també molt sustentada en que la guerra de Corea va ser molt, molt dura, i hi ha un record molt, molt viu entre els nord-coreans de tots els bombardejos que van ser sagnants, i vull dir, és fàcil revisar els llibres d'història per veure que realment la població coreana va patir molt durant aquesta guerra. Llavors hi ha tota una retòrica insuflada contra els Estats Units, que és el gran enemic, i una mica ells perceben com que Corea del Sud és com una mica com un lacai d'aquest poder. no? I una miqueta, doncs bé, això és el que ha anat consolidant aquesta construcció, és a dir, dedicar tots els esforços a construir un programa nuclear que finalment sigui el que garanteixi que el règim els manté i que Corea del Sud, Corea del Nord, pot sostenir el seu poder internacional i pot pressionar els seus veïns, pot negociar, una carta negociadora que li doni un rol internacional. Més o menys, no sé si t'ho resumeixo bé o estat... Però bé, jo crec que una mica ens situem en aquest moment. Ens situem en aquest moment en el qual el programa nuclear ha anat evolucionant, és a dir, cada cop més... Bé, en cap cas sabem certament en quin moment es troba aquest programa, sí que cada cop els trets són molt més seriosos, molt més profuns, i per una banda, tu ja saps que això dels programes nuclears es composen com de diferents categories. Una cosa és si tu tens la capacitat, tens l'explosiu nuclear, diguéssim, l'altra si ets capaç de portar-lo fins on tu amenaces que el pots portar, per això fan falta míssils balístics.
Que és el que estan assajant ara, no, diguem-ne?
Ells el que han fet és intentar donar proves de que tenen l'explosiu, diguéssim, i ho han fet en diverses ocasions. No és una cosa nova perquè ho han anat fent progressivament, és a més són molt precisos a l'hora de quan ho fan. Cada una d'aquestes detonacions o provocacions acostuma a coincidir amb alguna cosa. I bé, en aquest cas doncs, ha coincidit molt, intenta molt respondre a la retòrica de Trump. Jo crec que ja també és com una mica com un diàleg de dues persones que ja saben les coses que es diran i com reaccionar a l'altre. És a dir, és com molt previsible aquest discurs insuflat de Trump, la resposta que tindrà Corea del Nord. I també en aquest cas particular, si vols que parlem de l'última, coincideix molt amb un dels moments, tu saps que la Xina és una potència emergent, que una mica amb aquesta arribada de Trump i el seu postulat com molt més proteccionista semblava com una certa retirada del món, la Xina va començar a parlar de que bé, doncs semblava que lideraria com, bueno, com gran defensor del liberalisme econòmic, i era com un gran moment d'aposta d'una candidatura xinesa a liderar, no? Un nou lideratge, que això encaixa molt amb aquesta rivalitat que tenen els Estats Units i la Xina.
Quin paper tenen això mateix, no? Els grans poders mundials amb Corea del Nord.
La Xina és el gran garant. És a dir, jo crec que la Xina l'hem de veure com un país que té dos grans interessos. Un dels primers és evitar un col·lapse del règim sobtat, perquè tu saps que fan frontera, i que al sud del règim hi ha Corea del Sud i tot aquest armament nord-americà que estem dient.
Sí, el que no vol Xina, per entendre'ns, és que Corea del Sud limiti amb la Xina. Vol un estat tap, en aquest cas Corea del Nord, per mantenir els míssils nord-americans ben lluny.
Exacte, jo crec que sí. Jo crec que aquesta és una de les prioritats. Segona també és evitar una crisi de refugiats que podria derivar-se de realment un col·lapse sobtat de Corea del Sud. De Corea del Nord, disculpa. Llavors, si introduïm els Estats Units aquí... Jo crec que l'agenda de Trump és una mica complicada, igual que és difícil saber què és el que té Kim Jong-un al cap, també a vegades sembla una mica complicat saber quina és l'agenda real dels Estats Units, del president Trump en aquest moment. Sí que és clar, jo crec que des dels Estats Units es percep que aquesta lògica de negociacions, de diplomàcia, dona senyals d'esgotar-se, perquè s'han intentat diverses rondes i no han donat fruits. Per tant, hi ha una cosa real, que és que sembla que les sancions i les negociacions no acaben de donar fruit. També una agenda nord-americana claríssima en la regió és no perdre el rol central dels Estats Units com a garant de la seguretat. Llavors, una mica bé, jo crec que Corea del Nord juga aquest punt de dir... genera molta por en els veïns, no? En els japonesos, en els surcoreans, que veuen amb molta preocupació com quan fan proves nuclears els míssils s'estavellen en el seu mar. Llavors, també és un element que força una mica en aquests socis a mantenir-se molt més propers als Estats Units, no? Inclús doncs, a pensar en si han de reforçar l'aliança militar, etcètera. I el tercer que apareix és Rússia, jo crec que és com el més nou, que s'està postulant com un possible mediador. Diguem, bé, els Estats Units no poden ser negociador en aquest cas, potser nosaltres, els russos, que tenim bona relació amb el sud, fem frontera amb el nord, podríem ser un mediador. Una mica una posició indirecta com han buscat també a Síria.
Sí. Aquestes fanfarronades de Kim Jong-un, vull dir, a què venen? Vull dir, això va en sèrio? O les altres fanfarronades, ahir mateix, no? A la ONU, l'ambaixadora dels Estats Units deia que Corea del Nord està clamant per una guerra.
Sí. Bé, jo crec que és una retòrica molt... La retòrica del Nord no ens sorprèn gens. Jo crec que si només que analitzis una mica quin és el discurs oficial i les agències de notícies, aquesta retòrica és molt clara. Han fet vídeos de com atacaven els Estats Units i col·lapsaven les ciutats. La retòrica dels nord-coreans jo crec que no és una sorpresa. Sí que hi ha un element nou, que és la retòrica des dels Estats Units, que jo crec que amb el president Obama segur que hauria estat molt diferent. Des d'una lògica de la Secretaria d'Estat seria molt diferent, només diplomàtica. Sembla que ara una mica... aquesta vessant internacional ve més des de la part de la defensa i, per tant, és una retòrica molt més militarista. Jo crec que sorprèn més això, que els Estats Units parlin de foc i fúria, parlin d'emplear-se al màxim amb els... Perquè això jo crec que el que fa és una mica... genera molta preocupació davant dels seus aliats a la regió.
Caram, per cert, Oriol, i com es viu a Corea del Nord? T'ho dic perquè alguns hem vist alguns reportatges més o menys seriosos, no? Al respecte, doncs, de la censura, de la persecució, de la vida, doncs, completament acotada que tenen els nord-coreans. Hem llegit algun còmic, inclús, no sé si l'has llegit, aquell, el Pyongyang, del Guy Delis. Sí. Hem vist també aquell de Reus que corre per Corea com una mena com de representant del país. Sí. A veure, què en podem treure d'això? Com es viu? Com viuen els coreans de peu?
Bé, qualsevol persona jo crec que digui realment que té un coneixement profund de Corea del Nord, no tant de detalls o de fragments que poden rebre, sinó de la vida allà, és gent que ha fet visites, però és molt difícil penetrar dins de Corea del Nord, en realitat. La sensació que fa, jo crec que realment no hi ha cap dubte que és un règim repressiu, és un règim que des de molt joves insufla aquest nacionalisme molt potent, l'adhesió al líder. Per tant, jo crec que si analitzem altres exemples que hem tingut de règims comunistes, potser no tan totalitaris, però que sí que és totalitari en el sentit de que intenta penetrar dins de cada una de les persones i insertar-los la ideologia i la manera de pensar, és un règim totalitari dels més increïbles que podem trobar actualment, perquè realment en un món on està tot tan contagiat, tenim accés a tanta informació, la sensació és que Corea del Nord segueix molt autorreferenciada i molt allà de la resta del món. Si tu et fixes en indicadors d'esperança de vida, no són tan dolents, és a dir, jo crec que deuen haver-hi uns estàndards de vida molt bàsics, evidentment drets polítics i drets socials no els tenim. Sí que hi havia molta gent que començava a parlar de l'emergència d'una certa classe urbana a una mica més oberta, que podia tenir un cert accés a la Xina, podia haver-hi un cert indici d'una certa classe urbana emergent i potser una mica més moderna. Es veien algunes imatges que veien, doncs, això, no?, de vehicles que circulen per Pyongyang. El que és cert és que parlar d'una economia nord-coreana, tal com l'entenem, és a dir, un estat que té una economia que funciona, tots els indicis que tenim és que això no existeix. Precisament per això les sancions no els arriben a fer mal, perquè és molt difícil establir sancions quan l'economia és bàsicament informal i bé, doncs, no, és molt difícil fer aquesta transmissió fins que arribi als propis ciutadans, no?, perquè l'economia funciona per altres registres. Hauràs vist que moltes de les campanyes que s'estan fent, inclús des del sud, és intentar de portar pendrives o de portar que es vegin imatges, perquè una mica el que es fa des d'allà és una contaminació total dels ciutadans de com es viu al sud, de com es viu fora, i presentar, doncs, el règim com el gran...
Inclús tenim entès que hi ha tràfic de pel·lícules, no?, pel·lícules de Hollywood que entren de forma clandestina i ahí sí t'enxampen, eh?
Sí, segur, perquè evidentment el règim és molt repressiu i, a més, és molt sofisticat en aquesta repressió, cosa que no és estranya en els règims totalitaris. És a dir, jo estic segur, per altres experiències que hem viscut, que hi ha un cert grau de tolerància que a la vegada també s'ha utilitzat perquè tothom pugui accedir a alguna cosa que en aquell moment puntual en què l'Estat li interessi te la puguin treure encara. I per tant, això, un cert grau de tolerància que en realitat et fa molt fràgil.
Ja sé que als científics us molesta molt fer previsions, no? Però això cap on anirà, Oriol? Ajuda'ns una mica a entendre-ho. Què pot passar? Ho dic perquè, clar, a veure, Corea del Nord, un país amb armament nuclear, de moment, ahir mos ho recordava en Bernat en antena, només hi ha hagut dos conflictes entre dos països amb armament nuclear, Pakistan, Índia i la Xina contra Rússia, però eren conflictes molt localitzats. Com pot acabar això?
Jo vull pensar, i a més crec fermament, que l'escenari nuclear és un escenari que serveix una mica com el sostre en el qual no hem d'arribar i no arribarem. A més, jo crec que seria impensable un escenari nuclear massiu, perquè, com comentava en Bernat, la situació entre Índia i Pakistan jo crec que no són homologables a aquesta situació, sobretot per la imprevisibilitat que podria tenir i pel grau d'enfrontament que es podria generar en la regió, perquè és una regió que està absolutament interconnectada i que són moltíssimes capes molt complexes. Jo el que vull imaginar, un dels escenaris que es postula, és aquesta mediació russa que sembla que s'està postulant, per la qual Moscou pot apostar. Sembla que des de Corea del Sud no estaria mal pensada. Els Estats Units el que estan proposant és un enduriment de les sancions a escala de la ONU, pensant en això que dèiem, que les sancions no arriben a la població coreana perquè realment l'economia no està connectada globalment, i llavors intentar de sancionar els socis comercials perquè realment sí que d'alguna manera llastrin el comerç amb Corea i hi hagi una percepció interna que realment, doncs, a nivell d'energia sembla difícil que pugui funcionar, sobretot perquè un dels socis és la Xina i no és fàcil imposar-li. Escenaris, aquesta mediació russa que estem dient, jo crec que en un llarg termini s'ha de pensar en alguna sortida que sigui diplomàtica, és a dir, no ens podem pensar en cap cosa. És cert que els Estats Units havien fet un pas, una mica polèmic inclús des del punt de vista dels propis sud-coreans, que és que van instal·lar un escut de míssils que va inquietar moltíssim a la Xina i evidentment inquietava molt a Corea del Nord. Algun tipus de moviment d'aquest escut de míssils jo crec que no seria impensable, sobretot pensant, bé, que el president sud-coreà, que és un president nou que va arribar al mes de maig, s'havia mostrat conciliador, estava obert a això, és a dir, jo crec que des de la pròpia Corea el que s'intentaria és rebaixar la tensió, veure una mica l'agenda de Trump, si les qüestions domèstiques se li suavitzen, potser no tindrà tant interès en generar aquest remor arreu, i bé, una miqueta jo crec que és pensar en un escenari en el qual puguem rebaixar la tensió, i això ha de ser una cosa possible, i jo crec que encara molt més possible, i això sí que és un factor clau, a partir del Congrés del Partit Comunista Xinès, que tindrà lloc a mitjans d'octubre. És evident que si passa alguna cosa serà perquè la Xina haurà fet algun tipus de pressió, i la Xina és molt reticent a fer qualsevol pas abans dels seus congressos, perquè succeeixen molt periòdicament, i evidentment és on es juga una mica el poder dins de la pròpia Xina. Llavors, és molt difícil que la Xina faci un moviment radical, que és el que una mica demana aquesta situació, abans del Congrés. Llavors, jo crec que primer faran el Congrés, consolidaran una mica la posició de Xi Jinping, i després del Congrés pot ser que Xina faci algun pas que sense el qual és molt difícil que desencallem la situació. Jo pensant en escenaris nuclears em sembla realment tan esfraïdor que prefereixo allunyar-ho, i a més hi hauria moltíssimes incògnites, masses incògnites com per calcular-ho.
Amb tot això, cal recordar que ahir mateix Corea del Nord va anunciar que prepara un altre regal, i cito textualment, a Estats Units. I això suposa una prova nuclear, segurament, no?
Pot ser una prova nuclear, pot ser, jo crec, algun tipus de llançament de míssil. Ells el que estan intentant, podria ser, penso, més un llançament de míssil en el sentit d'aquells. La capacitat nuclear sembla que l'han demostrat, sí que el que una mica queda en dubte és si ells són capaços d'arribar a algun dels objectius que podrien ser sol nord-americà. El més proper que tenen és la base de Guam, que és una base militar, i segurament si volguessin fer un avís als Estats Units, intueixo, malgrat que no en tinc indicis, però intueixo que podria ser en aquest sentit, de demostrar algun tipus de capacitat que fos un avís més directament als Estats Units. Llavors, algun tipus de míssil que es pogués estar ballant al mar. Bé, això és més una sospita que un indici. Sí. Penso més que si és un avís als Estats Units podria anar més per aquí, per demostrar la capacitat de que realment poden arribar a sol nord-americà.
Oriol Ferrés, gestor de projectes del CIDOP, expert en Àsia, gràcies per haver fet aquest esforç i explicar-nos amb un llenguatge entenedor i clar, doncs, què és el que està passant a Corea del Nord.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.